molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far, the night you opened.
Quan passen uns minuts a les 8 de la tarda i sentiu aquesta música, vol dir que comença molta comèdia, l'espectacle en marxa, l'espectacle a Sant Cugat, l'espectacle fora de Sant Cugat, l'espectacle a tot el món. I avui parlarem d'una cosa molt nostra. Però de totes maneres, com sempre, abans... L'homilia de molta comèdia. Avui és pecat parlar de política. Estimats germans en les arts escèniques, ara, quan altra vegada els partits polítics han iniciat una nova campanya per guanyar unes eleccions, en aquesta ocasió les generals d'Espanya, no parlarem de política. És pecat parlar de política, o millor dit, no podem parlar en favor o contra algun partit polític. La normativa ho prohibeix. La veritat és que parlarem de cultura. Aquests darrers dies hi ha unes declaracions a la capital de Catalunya que tornen a enfrontar la cultura de base i la cultura d'èlit, o l'alta cultura. La qüestió seria plantejar-se si hi ha una cultura de masses i una de minories, o podríem assegurar que tota cultura és de minories i en canvi la de masses no és cultura. Miquel Dios. Deixem que els expliqui algunes coses pel que fa a les arts escèniques, en aquest cas concretament a l'òpera. Els que manen, poc, però intenten manar l'Ajuntament de Barcelona, han dit que no volen fer servir la llotja a la que tenen dret com a administració que participa en el pressupost del teatre, del Gran Teatre del Liceu. La comissionada de Cultura de l'Ajuntament, senyora Berta Sureda, ha dit que no volem matar ni el Liceu ni l'Auditori, afortunadament. No ens volem carregar res, sinó reequilibrar. Però ha deixat anar que l'òpera és un espectacle d'elit. Parlen de cultura de base i aquí penso que és on hi ha l'error, a part de tenir la mirada posada molt enrere, quan efectivament anar al Liceu era només o bàsicament un acte social, on s'exhibia la burgesia, i no en parlin del preu de la platea a 275 euros, quan el concert de Madonna, que omplia dues vegades el Palau Sant Jordi, valia igual. I es van pagar fins a 3.000 euros per una entrada de segona mà. El dilluns, tercer dia de Lucia de Lammermoor, amb Joan Diego Flores i Elina Mossuc del teatre, estava ple, i jo hi vaig veure molts joves. Esclar que no tants com els tres dies anteriors a la inauguració de la temporada a la Scala de Milà, on Anna de Trecco va protagonitzar Giovanna d'Arco de Verdi, unes funcions exactament iguals a les normals, on es van pagar, moment d'atenció, on es van pagar 20 euros per les entrades a tot el teatre. Una operació que cada any es fa per donar cabuda a joves, o no tan joves, però amb dificultats econòmiques. Diríem que quan s'omple l'Escala de Milà de joves, això és un espectacle elitista? O podríem dir que es tracta de posar a l'abast de més gent, d'una majoria, aquells aspectes culturals que el preu moltes vegades fa inaccessible per a molts. Hi ha dues cultures oposades? O el que hi ha és un mercat que juga el seu paper per fer que un concert de determinat grup, cantant o actuació d'actor o actriu famós estigui fora de l'abast de tothom? Els pensadors marxistes ja havien discutit fa bastants anys sobre això. I així Shostakovich va tenir problemes amb Stalin, o Buero Vallejo amb Franco, o els pintors degenerats van ser perseguits per Hitler i els seus companys, en nom d'una cultura del poble i pel poble. Perquè no ens enganyem, estimats germans. Cultura només n'hi ha una. I com veuen, no he parlat de política. Amén.
Senyor Eduard, avui... Ai,
ai, què li
no,
passa?
Aquí estic aquí, no despisti.
Què li passa, Isabel?
M'ha fet ballar el cap avui amb totes aquestes coses que ha explicat.
Cony, Isabel, fixi's que no he citat pràcticament xifres, eh?
No, perquè però, vostè, no, però vostè ha jugat amb les paraules.
Últimament em va dient coses de xifres, no digui...
No, passa? Però ha fet anar les xifres amb les lletres i les paraules. Cultura, culturisme, cultureta, ja no sabem... davant d'aquest temps. Però és que aquesta noia, la Colau, no li agrada l'òpera.
No,
aquesta noia és més d'això del Primavera Sound ni de la Feria d'Abril i aquestes coses.
Segur?
No
vol
dir
que
sonar? No.
I del sonar?
Això, tots aquests de festivals aquests moderns, modernets, que fan a Barcelona, això li agrada
més. Però, de totes maneres, això ho va dir una senyora que es diu Berta Sureda, que a més no té... No és de l'era...
Ah, però no és de l'era Xanquete.
No és de l'era Xanquete, la Sureda, perquè té ja 61 anys.
Ah, caramba, aquesta és la que ha dit això de... De l'Ixau, que no hi vol anar.
La comissionada de Cultura, sí, de l'Ajuntament de Barcelona.
O sigui, a veure si m'aclaro. Ells tenen unes entrades VIP i no les volen. On s'ha de trucar? Ja les agafaré jo. Vés ara.
A veure.
Sí, tant, senyora Dolors, digui.
Anònim, eh?
Com anònim? Però Dolors Vilassau, la tinc aquí una convidada especial. No cal que sigui anònima.
En el Liceu han posat un sistema de venda d'entrades per entrar automàtic, que va amb aquestes bandes...
magnètiques.
Amb aquestes bandes magnètiques.
Amb una pulsareta.
I es veu que el sistema no funciona.
Ai,
o sigui,
senyor,
que si tu vas amb una... Tu pots anar amb l'entrada o pots anar amb una cosa del súper que tingui una banda magnètica, la passes i tothom pot entrar al Liceu.
Clar. És que el Liceu es resisteix a la modernitat. Clar que sí, hi ha coses que
de veritat, eh? Vull dir, s'estan trobant en duplicitats d'entrades i coses d'aquest tipus, perquè la gent va amb bandes magnètiques, és això que dius, la modernitat.
Ai, sí.
A veure, Isabel, és que jo em lia, vostè em lia.
No.
Que si he dit, que si no he dit, home, no. Jo he dit molt clar. Hi ha moltes cultures...
Aquests anarquistes, des d'allò de la bomba, que no hi han tornat a posar els peus. No. Ara no sé si m'ha explicat.
Sí, tant.
Que sí.
Bueno, però a veure, ells diuen cultura d'elit i no només l'òpera, eh?
Ah, oh, caramba.
Perquè que diu que no volen matar l'auditori, tampoc. Bueno. O sigui, es veu que la música clàssica, perquè l'auditori fa moltes coses... També fa música clàssica,
sí,
fa música de cambra, però també hi ha músiques, allò que en diuen músiques del món, que a mi fa molta gràcia la música del món, perquè penso que la música del món ho és tota.
Clar.
No cal que sigui una que ve d'Amèrica
del
Sud.
Sí, senyor, sí, i tant.
Total.
Ai, senyor.
Total.
Bueno, sap què passa? Que popularitzaran, faran això, ells el que faran, compraran el Liceu i que hi entri tothom, ja està bé.
Bueno, a mi em sembla molt
a
bé,
també.
Però per què es diu una òpera que és una cosa d'elit, una cosa de minories? Per què? És que es vol que sigui de minories?
Ah, amigo.
I jo el que no voldria és que fos de minories,
no,
voldria que fos
que
de
no.
Majories. Ah, clar, llavors quan diu, oh, és que els preus, i sempre penso el mateix. Com deia la Madonna, es van pagar molts diners. I un partit de futbol a la llotja, a la tribuna del Barça, què val?
Oix!
Ai, Déu meu, anem-se'n, posem una mica de música, canviem d'assumpte, vinga, som-hi!
De nit, dalt del cimbori, hem sentit cantar el gall.
I les campanes soles han sonat nit i dia.
Hi ha gent que ha vist passar l'esperit de l'amat.
Els murs antics tremolen i el vent xisca.
No ens esborrarem mai dels ulls aquesta sang?
El pas del temps guareix fins les pitjors ferides.
Tornarà a haver-hi àngels anunciant-nos la pau.
La roda no s'atura, la roda sempre gira. Oh, poder retornar els vells costums d'ara.
La nit de Nadal de 1350, un grup de nobles del Vallès dirigits per Berenguer de Saltells van assassinar l'abat Bernat Arnau de Viure a l'interior de l'església del monestir de Sant Cugat del Vallès quan cantava la missa del Gall. Bé, no continuo perquè la majoria, o espero que molts dels que estiguin escoltant aquest programa, ja saben de què vaig a parlar i amb qui anem a parlar, probablement. Tenim aquí al nostre estudi a Dolors Vilassau, presidenta i directora de l'Amics de Pedra i Sang, director, en aquest cas, de la funció, en Josep Maria Jaumà, autor de l'obra. Què tal, Josep Maria?
Bé, bueno, regular. Bé, bé.
Què vol dir regular?
Bueno, que m'ha agafat un refredat d'aquests de principi d'hivern.
Però és així, és això només.
Només.
I també tenim un protagonista. El protagonista en aquest cas és en Xavier Tor. Benvingut, Xavier.
Bona tarda.
Que a més estàs aquí en aquesta casa ja, o sigui, fa dues setmanes vas estar per una altra cosa.
Sí, exacte.
No, parlant del Terra Baixa, i avui et tenim aquí perquè com a protagonista de...
L'abat
Pedra i Sang.
De Pedra i Sang.
És aquest abat pobre que va ser assassinat. Dolors, estem encarant l'edició número 15. Com et sents davant d'una xifra com aquesta?
15 anys més gran, però...
16.
16, sí, sí. Això és el que no es diu mai, sí.
Que hi ha una altra, ja entremig hi ha una...
Sí, hi ha una cua d'una edició que es va fer una lectura dramatitzada, o sigui, en realitat han passat 100 anys. Bueno, la veritat, molt, molt contenta. Evidentment, l'any 2000 no em podia imaginar que el 2015 estaríem fent Pedra i Sang. I bé, com a directora escènica, doncs, per l'èxit que hem tingut, però sobretot com a Sant Cugatenca, em fa molta il·lusió que aquest espectacle hagi perdurat d'aquesta manera a Sant Cugat, i en aquest sentit també em sento molt, molt satisfeta per molts motius. Pedra i Sang és molt més que una obra de teatre. M'ha estalviat moltes depressions els dies de Nadal, perquè això de tenir aquesta doble família, doncs, de Pedra i Sang, també, doncs, això que he dit, doncs, de poder fer aquesta col·laboració, doncs, aquí en el meu poble, i també la veritat és que com a directora escènica també és un dels espectacles que jo compraria. O sigui que recordo que als 10 anys va venir el Joan Alavedra, que no l'havia vista, és el compositor de l'obra, que no l'havia vista des del moment de l'estrena, i es va estranyar de que ara que tot va de modes, no, de com aguantava aquest espectacle que havia estat concebut 10 anys. Doncs imagineu-vos ara que en fa 15, i d'alguna manera jo noto que és un espectacle que té força i que pot funcionar durant molt temps. Algun any, quan hi hagin diners i quan hi hagi més predisposició, alguna cosa haurem de canviar, però de moment el funcionament és molt bo, el públic ens ho diu.
Molt bé, Josep Maria, com a autor, faig la mateixa pregunta. Després de tots aquests anys, des de que van dir per escriure, van parlar de fer alguna cosa, què en penses després d'aquests anys?
Jo diria el mateix que la Dolors, estic més content com a Sant Cugatenc, que quasi com a autor. Com a autor ni me'n recordo ja, aquí fa 15 anys, mare meva, no? Què feia jo llavors? En canvi, com a Sant Cugatenc, que tinguem això... Jo pregunto quants llocs de Catalunya, o d'Espanya, no sé, una tradició nova, perquè no parlo ara dels pastorets ni de les passions, sinó una cosa feta ara... que perduri d'aquesta manera. Jo no que en sabeu algun altre exemple. Esclar, diràs, no sé, alguna tradició d'algun poble, però medieval o què sé jo. Però no, jo sóc molt partidari de que les coses durin. Si val la pena, si s'aguanten, si han de durar, perquè si no. És a dir, que m'alegra molt veure que hem posat una llavor que no és un arbre de Nadal, que quan passa les festes el tires a les escombraries, no... És un arbre que...
Es pot replantar, un arbre de Nadal,
sí,
també.
Sí, però només cal veure quan se'n venen cada any, no?, i arbres de Nadal de plàstic i tot això. Doncs aquest és un arbre que relat, i què més volem? Que tenir força boscos, no? Jo m'alegraria que això es repetís a molts altres llocs. És a dir, que parlessis de, què sé jo, de Granollers, i parlessis de Girona, i parlessis del que sigui, i diguessis, no, allà hi ha una tradició que també... arrelat i dura i dona caràcter al país. Saps què vull dir? A mi, jo ho dic de veritat, m'alegra més aquesta cosa de veure que el país es podria convertir en un petit bosc que no pas de dir, sí, ho vas escriure tu. Francament, ni me'n recordo, entens? És una cosa d'aquelles... En fas tantes... De
jo t'ho recordo, ho vas escriure tu.
Sí, però ja ho veig com una cosa objectiva, saps? Com una cosa que està allà fora. Sort que hi ha aquesta mica d'exercici cada any d'afegir-hi alguna escena.
Això que anava a dir, sí.
I això torna a empalmar amb l'origen.
Naturalment, però... aquest any també.
També, és clar.
I naturalment tocarà secret, temes d'actualitat.
Secret total.
Per la plena actualitat.
Sí, sí.
Bueno, no parlarem de política. Em dic,
exacte.
Xavier Tor, a veure, tu vas començar l'obra,
sí,
des del principi, però amb un paper,
amb un altre personatge,
amb un paper diferent,
un altre
amb Pere Sarrovira.
Pere Sarrovira, l'advocat.
I a partir de fa 5 anys, m'equivoco, sí, sí, va ser com vas fer el canvi, el passar de Pere Sarrovira a Batviure. És a dir, va passar d'un pobre home que està enganxat per una situació que entre l'amistat per una banda i el por per una altra, a passar a ser el personatge central.
Exacte.
I el personatge que, a més, cada Nadal mors davant de la gent.
Exacte, exacte. Sí, sí. I no una vegada, no.
Cada dia. Com vas viure tu aquest fet de... Primer la teva vivència dins dels 15 anys i després aquest canvi que es va produir.
Home, també ara no vull fer com un tòpic, com deia la Dolors i el Josep Maria, com a santcugatenc és un orgull, una satisfacció personal molt gran. Vulgues o no, durant 10 anys fent el personatge de l'advocat, l'amic íntim de l'abat, i després es troba que per qüestions ètiques, digue-li com vulguis, amb l'assassí, amb el senyor de Saltell, doncs tens un altre tipus de lluita, no? I llavors aquí doncs és la... És el canvi brutal d'un personatge d'amic a passar a ser el personatge central.
Perquè fas dos personatges absolutament diferents.
Diferents totalment. I el de l'abat, doncs, clar, imagina't, com a actor, doncs, és... Sempre penses que tens una fita, no? És el personatge central, i a més l'he agafat amb un carinyo i amb un orgull brutal. I a més amb això sí que li haig de donar les gràcies a la Dolors quan va dir, escolta, penso en tu per
aprofito,
fer...
Aprofito la circumstància.
Aprofito la... No, i a més és veritat, ja ho sap ella, l'he dit diverses vegades, doncs que dic, escolta, faràs tu el personatge central, doncs, escolta, encantat de la vida, doncs, què més vull?
Ja m'afeitaré la barba.
M'afeitaré la barba. Demà m'afeitaré. No? Exacte, la frase feta, però no serà demà, serà més endavant.
Dolors, jo sempre penso quan veig Pedra i Sang altra vegada que la sensació que tinc en general, de les vegades, jo diria que l'he vista, si no tots els anys, gairebé, sí, potser un, és la mida que té l'obra, la mida amb temps. És precisa, molt precisa, s'explica molt, molt condensat, i hi ha aquest aspecte musical per una banda i l'aspecte purament dramàtic que fa que l'equilibri sigui molt bo, penso. Tu, la resposta que tens a la gent que te'n parla, aquells que venen per primera vegada, quin tipus de reaccions hi ha? Si són iguals, són molt diferents en funció del...
Jo ara que mossèn, que estava sent el pregó sobre el que és teatre popular i el que és teatre elitista i tot això, doncs jo penso que és realment un espectacle per tots els públics. O sigui que una persona que no ha anat mai al teatre es pot sentir enganxada de veure Pedra i Sang, i una persona que va al teatre també li pot interessar veure Pedra i Sang. I llavors, i curiosament, de vegades hi hauríem molt pocs espectacles en què ens posaríem d'acord que una persona que té coneixements teatrals i un que va totalment verge, doncs puguin estar d'acord amb un espectacle, i penso que això és un espectacle veritablement popular, sense, jo penso penso que és popular sense renunciar. Evidentment estem parlant d'un text escrit per un text amb una escriptura teatral, amb una composició musical. La meva feina també pretén ser doncs, una direcció escènica seriosa i en canvi té un funcionament per a tots els públics. La veritat és que la gent surt contentíssima de Pedra i Sang. Recordo l'any que vam fer l'enquesta, que com aquell preguntàvem com 10 coses i quasi bé ens posaven un 10 amb tot. Això va ser el final de l'espectacle. No sé si després quan s'ho van repensar van pensar potser no era tanta la nota, però el que et puc dir és que la gent sortia molt contenta, semblava que els havien fet un regal, no? I llavors jo realment tinc aquesta idea de que la gent, doncs sí, que això que deies de la proporció també és cert, és una obra que dura una hora i quart, que el text del Jaume és molt sintètic. El cor té un gran paper d'ensemblatge de tots els elements escènics, que té aquesta part històrica, doncs que està reduïda només a quatre personatges, perquè personatges històrics, sí. Només hi ha el Berenguer de Saltells, l'Abat Viure, el Pere Sarrovida i el rei Pere III. Tot el que més és, no és palla, perquè la palla és molt important, però és el grup de monjos... Que no són ni personatges històrics ni res, o sigui que l'Església que no es queixi ja, que simplement són uns personatges teatrals.
Correcte.
Sí. En canvi, el personatge com l'Abat Viure està superben tractat.
Totalment.
Vull dir, no està en absolut ridiculitzat. Vull dir, una altra cosa és que hi hagin uns personatges arquetípics que facin una funció més o menys de sarsuela dins de l'obra. I després hi ha el personatge del poble, que és el veritable motor. Llavors, tot aquest conjunt i una mica la tècnica que fa servir el Jaume, de que primer, aquest sintetisme que tenen les escenes, jo penso que no hi ha cap escena que duri més de... la que dura més dura 7 minuts. La majoria d'escenes duren 4 o 5 minuts. Aquest canvi de tragèdia cap a comèdia, de cosa cantada, d'òpera bufa, aquesta cosa és el que la gent agraeix molt, no? Perquè no té temps d'avorrir-se. Després, una cosa que va ser molt interessant en el moment de crear l'obra va ser la lluita real en l'espai que teníem. Clar, teníem una sala capitular que és un espai realment molt petit, i com encabir, estem jugant amb 40 persones, com encabir aquestes 40 persones
que, o sigui, a més no paren d'entrar i sortir contínuament,
que entren, surten per totes bandes utilitzant els laterals, la distribució escènica. Això, bueno, va ser una cosa molt, bueno, molt maca de fer en el moment de pensar tot com es podria distribuir tot això en aquell espai escènic. Jo la veritat és que la gent, jo conec poca gent que no li agradi Pedra i Sang, potser és que a mi no m'ho diuen, però la gent li agrada.
És un espectacle que pot estar molt orgullosa. Molt, sí. Molt, molt, molt.
Home,
molt.
La prova és que hem fet 100, ara sí, anirem exacte. A 108 o 110 funcions, tampoc, clar, una cosa pot ser flor d'estiu,
no,
això no ho és, perquè la gent va venint.
Exacte.
Abans el Josep Maria parlava d'aquesta sensació que tenies, de que si saps que vas fer l'obra, evidentment, és sí, obvi, sí. Però que en és una cosa com si ja fos d'una altra, perquè això passa de tota l'obra, l'autor sí. Ho fa, i l'espectador per una banda o el lector per una altra es converteix en l'amo de l'obra. Tu, de totes maneres, et suposo, imagino, m'ho confirmaràs, va influir una mica el teu coneixement de Shakespeare per fer un tipus, això que deia Badulós fa un moment, sí, sí. De fer una escena doncs, que és dramàtica, que hi ha una certa violència inclús, amb una altra escena doncs, que sense deixar de ser real, doncs, agafa doncs, un sistema, una forma bufa, una manera de diversió, tot i que es diuen coses molt sèries dintre d'aquesta diversió.
Sí, sí, sí. No sé si cal explicar tota la història, però això començaré pel final. Sí, dels meus anys d'ensenyar com una assignatura a Shakespeare, jo em vaig treure la conclusió de que era molt simple l'esquema que seguia. És molt complicat, Shakespeare, no cal dir-ho, però que acostuma, jo no sé si sempre, però acostuma a alternar, una escena interior, una exterior, una molt sèria, una de broma, una... coral, una individual, saps? Me va semblar, sempre he tingut aquesta impressió, no ho he comprovat obra per obra, a veure si és així, però, i aleshores a l'hora de fer això vaig pensar, pues, he de seguir el mateix patró.
Aplicar un esquema que seria...
El mateix patró. És a dir, comença amb el poble, després acaba, continua amb una conversa privada, després torna al poble, després una altra conversa privada, saps què vull dir? Ara, la història, si la voleu, no sé si ara és el moment, quan la Dolors m'ho va dir, em va agafar per sorpresa, perquè jo no havia escrit mai teatre, doncs l'assassinat al monestir, doncs jo vaig pensar l'assassinat a la catedral. I me'n vaig anar corrents
a llegir... Elliot, per una banda, i Jan Lluís, per una altra.
A llegir l'assassinat a la catedral i faré una fusellada i ja complirem el deure. I em vaig trobar que l'assassinat a la catedral jo era incapaç d'imitar-lo per un absolut. Total, no vaig escriure ni una sola línia, saps? Me'l vaig llegir sencer, pensant que aniré prenent notes i ho adaptaré. Que va, és un estil tan fora, tan original... que res, allò era un zero total, total, ni una línia no vaig aconseguir. I llavors vaig saltar immediatament a el que he explicat. Doncs faré com Shakespeare, ja està. I llavors hi ha aquestes dues coses que ja he explicat, l'alternança i el parlar en vers, que és una cosa estranya, perquè avui dia ningú ho escriu. Però no sé per què vaig pensar que una obra històrica havia de tenir com una ressonància, no? O sigui, no només explicar uns fets, sinó uns fets que venen a través dels segles. I que el vers, va semblar a mi, encara m'ho sembla ara, encara les escenes noves que poso cada any són en vers, no sé per què. Perquè són com si vinguessin a través de molt de temps i ressonés, la muntanya ressonés, saps? El que diuen no és el que diuen, és el ressò del que diuen. Fa música o fa... eco, no sé com dir-ho.
Anem amb un actor i preguntem, és difícil dir el vers, aquest vers blanc del...
El vers blanc. No, però sí, com que ha estat tan ben escrit, té molt sentit el que diu. I aquí està la gràcia, que en poques paraules...
Perdona, he tingut comentaris de gent que no s'ha enterat de que eren vers.
No, per això.
Això és bon senyal.
Per això.
Vostè l'ha vist?
I tant que l'he vist.
Quantes vegades l'he vist vostè?
Mira, jo li seré sincera. Jo per Nadal he d'anar a veure els parents. I no sóc mai aquí, però l'he vist. L'he vist poques vegades, però l'he vist.
Va a Múrcia o...?
Sí. Va fer el recorregut, Tarragona, Múrcia, Vic, Ripoll, mare meva. Oi. És un Nadal, una bogeria, cada dia un àpat diferent.
Pues ha de veure...
Però enguany hi tornaré a anar. Perquè enguany els versos actuals seran calents i vull saber què passarà.
No, però és veritat, aquest vers blanc té més importància el que diu... Que com que té música, al tindre música ja no penses en els versos si rimen o no rimen. Perquè no rimen, perquè és blanc, però en canvi el significat és el tot.
És que la gent assimila una mica vers amb terminació,
sí, que amb terminació, no? I no ho és, en canvi, el vers blanc, sí. I aquest té una força...
Però, en canvi, està escrit amb...
De casíl·labs.
Tot el teatre clàssic està escrit, jo no sé els grecs, però...
Sí. Que el decasíl·lab és el vers que més bé imita la frase, no?
Exacte.
O sigui, està comprovat que les frases, normalment, quan construïm una frase, té 10 síl·labes com aquest tipus de vers. Aleshores, és el que més s'assembla a la manera natural de parlar, no? Potser per això està escrit d'aquesta manera.
En català parlem en decasíl·labs. Això és un decasíl·lab. En català, 4. Parlem en decasíl·labs, sí.
I per exemple, roda el món i torna al Born, no, altra vegada a la Chacón, què diria?
Sobre la Chacón.
Sobre la Chacón, evidentment. Aquesta no, però és veritat, doncs. És veritat, és el que dèiem, doncs la música, té una gran música, el text, i arriba molt, i la gent està, ho has de veure, quan tu parles en l'escenari, diguem-ho així, sense aquell silenci, que el notes, el silenci.
I la proximitat.
I la proximitat, perquè el tens a dos pams, el públic, no? I notes aquest silenci, que dius, noi, aquí estan amb els cinc sentits escoltant, i això és important.
Home, mira si té música el text, que tu no el vas pensar per ser un musical, i el vam convertir en un musical sense tocar ni una coma,
ni
una lletra. Per tant, vol dir que el text tenia aquest substrat de música. No, jo també volia dir una cosa respecte al text del Jaumà. No sé si tu estàs d'acord, Jaumà, però el text del Jaumà és una mica un guió, és com un guió sobre el que es basa l'obra, però aquesta obra s'ha anat refent i s'ha anat fent i desfent a mesura que han anat passant els anys. Per exemple, les dues escenes del Pere Sarrovira, de l'advocat Sarrovira, en el primer any no hi eren.
Exacte, això és veritat.
L'escena de la guerra en el primer any
no hi era.
O sigui, és una obra que es va reescrivint a mesura que es va fent. D'alguna manera és com tot el teatre, no? El teatre és una cosa viva, però aquí es veu molt que el teatre és una cosa viva perquè canviem el cor, les escenes canvien, es fan variacions, o sigui, és una cosa que ha anat, és com el ser humà, no? Ha anat creixent a mesura que l'hem anat fent, no?
Posem música i continuem. Escoltem una música potser adient, no? Que és interessant. I jo volia remarcar molt, quan dèieu com sou cugatencs, que us sentiu contents que això vagi funcionant, perquè hi ha un aspecte que és molt important i és aquesta renovació constant del cor. O sigui, el cor, que és aquesta ànima viva del poble que està funcionant contínuament entre el Berenguer Saltells o entre el monestir i fora el monestir, es va renovant cada any.
Sí. Sí, l'obra juga completament a l'anacronisme, eh? O sigui, va del passat al present, o sigui, el poble és el poble d'ara i és el poble passat. Llavors, bueno, per una part, lo del cor, que això que dius que renova cada any, això és molt d'agrair en un espectacle que els protagonistes han variat poc, vull dir, el gran canvi dels protagonistes es va fer en la desena edició, doncs és molt important aquesta convocatòria oberta que es fa perquè la gent pugui renovar el cor, i la veritat és que s'agraeix molt tota aquesta gent nova que ve, que fa una relectura nova de l'obra, que és com el motor que activa de l'obra durant cada any. I això és molt maco veure com la gent es presenta en aquesta convocatòria. I clar, és que és molt més que estar en una obra de teatre. Heu de pensar que estem fent 8 funcions. El cor assaja des del setembre. Algunes d'aquestes funcions són dobles. Es produeixen el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve. És una manera, o sigui, quan la gent ve, és una manera totalment diferent de viure el Nadal. O sigui, si vols viure un Nadal com tots els Nadals, no vinguis a fer pedra i sang, perquè és impossible.
Diem, Dolors, aprofitem, diem quins dies són. Estem dient el dia 25, 26, 27 i 28.
Sí.
I hores?
Sí, el dia 25 i el dia 26 es fa a les 8 de la tarda, i els dies 27 i 28 es fa amb doble funció. Una de les funcions es fa a les 19 hores i l'altra a les 9:30 de la nit. Llavors hi ha aquestes 6 funcions. Anava a dir de funcions, esperem que no.
Hi ha gent que no està constipada, però espero que no
la vocalització.
I després hi ha el tema del camí
de justícia. Però les entrades es venen...
Sí.
En l'oficina de turisme, no, per una banda?
No, a la Casa de Cultura.
A la Casa de Cultura.
Venda directa a la Casa de Cultura. I després hi ha un sistema que és molt còmode, que és fer la reserva a través
de la pàgina web.
Que és pedraisang.cat. Hi ha un... poseu el vostre nom, el dia i l'hora que voleu, i tindreu les entrades guardades fins 20 minuts abans de l'espectacle en el propi lloc. Això és molt, és molt còmode de fer i...
Molt pràctic.
Parlant de 20 minuts abans de l'espectacle, abans de l'espectacle hi ha també una visita.
Sí, sí. Abans de l'espectacle, excepte el dia de Nadal, perquè l'església el dia de Nadal està tancada, és curiós, eh? És un dia que no hi ha celebració des del punt de vista de l'església, doncs excepte el dia de Nadal, tots els altres dies, una hora abans de l'espectacle, surt del propi claustre una ruta guiada pel Domènec Miquel. Que és Ruta de Saltells i l'Abatviure, que és una ruta molt interessant perquè la gent quan ve l'obra ja se sap tota la història, eh? Llavors, bueno, es fixa si la seguim, si no la seguim, però ja té tota la informació històrica perquè, bueno, es va a l'església, els llocs on es pensa que es va tramar l'assassinat, vull dir, hi ha tota una sèrie d'inputs d'aquests històrics que són
aquesta
molt interessants.
Aquesta visita prèvia que estàs explicant, sí? Va, evidentment, inclosa amb la...
En el preu de l'entrada. L'entrada val 15 euros. Em sembla que encara, en aquests moments, si la gent encara vol fer alguna reserva, encara queda una entrada a 12 euros. S'han posat en total 100 entrades a la venda al preu de 12 euros. I em penso que a hores d'ara quedaven 8 o 10 entrades
de les de 12 euros.
De 12 euros fent reserva a la web. Doncs això. Sí, a part de la visita aquesta, també és molt interessant la gent que... El Camí de Justícia.
Ah, això.
El Camí de Justícia és una caminada que fan des de Cerdanyola fins a Sant Cugat, emulant una mica el camí que va fer Berenguer de Saltells per assassinar l'abat Viure. I aleshores venen des de Cerdanyola a peu...
Amb torxes enceses.
Sí, amb torxes, i hi ha hagut tant que estem
vingut Isabel, amb treball. No, Isabel, deixem que calia una cosa perquè Isabel fa una cara. No, venen de Cerdanyola, quan va venir a Saltells, sí. Venen, fan la recepció, sopen, veuen l'obra, però no maten, no venen a matar,
no venen a matar ningú. No, és que jo el que volia dir, un moment,
digui.
Que clar, pels nostres radioyentes, explicar, resumir, vaja, que resumiré breument la història, que això és un litigi
però,
que va passar, digui, senyor Dolors.
Encara que la resumeixis, que vinguin a veure Pedra
i Sal. No,
no sigui que ens ho facis tan bé.
No, perquè el tema és actual, perquè clar, això és que allò el Pere III, no?, que va armar una guerra, que, bueno, perquè la filla, volia fer la filla... Que la reconeguessin els nobles valencians i aragonesos, però com que eren una mica antics, van dir que una dona no, el problema de sempre.
Sí.
Vamos, que el rei Pere III va fer un merder, i llavors és aquest, el Saltells, que era un noble i va haver d'anar, però ja era gran, diu, escolta, vés i tu, li va dir a son fill, vés i tu, que així et distrauràs, home, i tal. Ai, que sé, una cosa així, senyor Jaume. Bueno. I llavors és el jove aquest, diu, bueno, per què aniré així m'independixo d'una vegada, eh que sí? Però llavors què va passar? Que son pare se'n va anar al monestir de relax, perquè llavors no hi havia balnearis, ni coses d'aquestes.
Ni espàs.
Ni espàs, i jo no.
Espases sí que n'hi havia.
Espases, exacte. Bueno, total, que se'n va anar l'abat, que ja el va mig embolicar. Escolti, vol dir que sí, que un ajut ens aniria molt bé, que hem de fer la teulada nova i totes aquestes coses. Bueno, total, que el va enredar. Llavors, quan es va morir aquest, el pare dels Saltells, el Saltells ja feia anys que estava pel món. Clar, no trucava, no deia res.
Ja no hi havia mòbils.
No hi havia les xarxes socials i tot això. Bueno, total, que quan va tornar, escolta, el pare ho havia deixat tot el monestir.
No,
li havia deixat una misèria.
Mitja per ell.
Bueno, res, que tot això es resumeix en una cosa. Jo crec que és un conflicte per la lentitud de la justícia. Perquè llavors aquest noi ja ho va denunciar, i ja li van donar la raó, però escolta, l'abat no pagava, i aquest ja se li van inflar els... Bueno, i la nit de Nadal es va prendre la justícia per la seva banda.
Se li va inflar el Saltells.
I jo em pregunto, aquest el Berenguer de Saltells, amb la justícia d'avui dia, lo lenta que és, què hagués fet?
Un moment. Si és noble, probablement ho hagués tingut bastant solucionat.
Ah. Ja té raó, potser més que abans.
Sí. Si no, ara, clar, si hagués sigut, no sé, jo mateix, per exemple, si hagués sigut jo mateix, jo tinc fotut, segur.
Sí.
No falla.
Això és veritat, ja té raó. Bueno, jo
un dia vaig fer un comentari, ja aprofito per dir-ho, que és que estem davant d'un problema de diners.
Les gerències i tot
perquè,
això,
clar,
sí.
Perquè,
sí,
clar,
sí.
Quan en Jaume ens parlava de l'Eliot i del Ciutat de la Catedral, doncs allò s'embranca amb uns aspectes, diguéssim, i aquí és una cosa que tothom l'entén.
És molt catalana.
Tothom l'entén. Són els meus diners. I l'altre diu, sí, però clar, el pare, però miri, bueno, alguna cosa sí, però no podem pagar. No. Escolta'm.
Sí, és veritat. Ah? Escolti, perdoni, digui.
No, com aquestes obres actuals, aquesta de Vilafranca, també sí, una herència per diners, i la del Narcís Comadira, em sembla, no la vaig veure, però també. És a dir, el problema sempre surt quan hi ha una herència.
Ai, Oi, escolti, ja veu que això, quan va passar això, quan hi van haver, quan va passar l'assassinat, va cantar el gall de ferro, que sí, la creu es va girar, diu que l'herba no creixia, però on havia passat els saltells i els
amigotes. Ho van sentir des de Montserrat.
Ho van sentir des de Montserrat, mare meva, un munt de coses. Tot això, i fixi vostè que tot això amb tot aquest holgorio, és que no anaven a missa, que estaven aquí, que vivien aquí a la plaça Octavià, ho van sentir, van dir, calla tu, que avui hem fet alguna especial, avui hi ha festa. Llavors hi van anar i van veure el panorama.
Bueno, jo, de totes maneres, vull dir que el que hem d'aconseguir sempre és que aquesta edició quinzena continuï.
Sí.
I a més que hi hagi aquesta capacitat de renovació, és a dir, de mantenir, perquè quan, Josep Maria, tu comentaves abans si hi ha algun lloc que hi ha una tradició, que efectivament n'hi ha molta, segur, però el que no passa molt sovint és que es reprodueixi un acte en el lloc on es va produir històricament, i que aquest fet històric ha sigut aquí. És a dir, a Sant Cugat es va produir aquest assassinat.
Sí,
la nit de la missa del general. I només això només s'ha produït aquí. Que jo sàpiga que no hi ha cap lloc més al món que hagi passat una cosa com aquesta.
A Tarragona també fan coses de...
El fet històric
de l'assassinat a l'altar major de l'abat en moment de consagrar aquest fet, no?
Perquè moltes vegades també ens diuen perquè no volteu per Catalunya amb aquest espectacle. No, aquest espectacle és en Cugatenc, és el públic que ha de vindre
que
vinguin ells aquí. Que aquí, escolta, tenim una ciutat històrica que amb molts monuments i amb molts llocs i restaurants per anar a dinar i sopar, i després que vagin al teatre a veure la representació. No és per exportar.
Sí, jo ara també voldria comentar una cosa. Aquest any, seria una reivindicació, aquest any TV3 retransmet des del monestir la Missa del Gall.
La Missa del Gall.
Aquest fet històric va passar el dia de la Missa del Gall. Jo, si hi ha algú de TV3 que ens està escoltant, és molt important el tema del monestir i retransmetre la Missa del Gall des de Sant Cugat. Però, sisplau, recordeu que a Sant Cugat una nit, a la nit del 1350 va passar aquest fet històric, i també seria molt maco que ens donéssiu en aquest 15è aniversari una projecció en aquest fet que va passar a Sant Cugat.
Això seria meravellós.
Jo ara pensava que per guanyar audiència, escolti, reproduïm fets... Clar. O no, potser
no.
Reproduir fets per la tele no cal, oi?
No cal.
Com que són tan morbosos de la tele, potser...
Com que som gent de ficció, no?
Exacte.
Nosaltres som de teatre.
Que vinguin a fer una peça, Pedra i Xang.
Sí, es podrien...
El mateix dia, sí senyor.
Home, diu que... comunicar-ho, perquè això és una cosa que es pot...
Ja ho hem fet, ja ho hem fet de comunicar-ho, però els trobem molt, que estan molt silenciosos.
Estan atabalats,
sí.
Els de TV3 estan silenciosos.
Sí.
Ara tots plegats en aquest moment, és que estan molt lligats, perquè jo no recordo cap elecció el dia 5 dies abans de Nadal, aquesta és la veritat.
Aquest any els hi reparteixen gorros de Papa Noel als caps de taula, els presidents de la taula.
Ah, sí?
Sí, i posen unes boles allà a les urnes.
A l'hora de votar.
Sí, perquè estiguis una mica ambientat.
Els que vagin a votar tindrem alguna cosa
una mica de torró, per picar, sí. Depèn, cada partit porta el seu. Uns donen torró, uns altres carbó, no se sap.
Tenim un repartiment que, en aquest cas, en aquest any, els papers principals continua sent pràcticament el mateix que hi havia l'any passat.
Sí, hi ha el Xavier Tor, que fa l'Abat Viure, el Francesc Uller, Berenguer de Saltells, el Ricard Mariner, el Pere Sarrovira, i el Pere III, el Carles Martínez, i llavors els monjos, el Fonolleda, el Joan Vallvé, el mateix Josep Maria Jaumà, el Pere Païssa...
I Jaumà fa dos dies,
sí.
Això s'està cuidant el constipat per poder fer-ho el dia 25 i 26, que no hi hagi cap problema. I jo voldria comentar, abans de tancar aquest comentari general, que tenim una actriu que ha participat en Pere i Sang des que era molt petita, que acaba de fer, acaba d'estrenar una obra a França.
Sí, a París.
Que és la teva filla,
sí,
Martina.
Que ara l'hem sentida fa un momentet, amb veu de nena, no? Tenia 8 anys.
I m'agradaria que ens expliquessis una mica, un petit apunt, d'aquest xateau de l'Espany.
Xateau en Espany, sí. Home, jo no sé què... Expliqueu-vos, jo estic contentíssima, he tingut la gran sort que en l'Institut del Teatre van fer un càsting a tota la gent de Quart, van a aquesta companyia francesa, buscaven un actor jove, en van agafar un, va ser ella, i van fer aquest càsting i... Li van donar la graduació a l'Institut del Teatre i al cap de dos dies la van trucar que l'havien agafat amb ella. Ella va trucar de seguida a tots els seus amics a veure què havien agafat més i resulta que només l'havien agafat amb ella. I, home, ha tingut la sort, no sé si és sort, perquè veient com està la situació en aquest país, no sé si després es fumarà una trompada molt gran, perquè, clar, ha anat a un lloc on li estan pagant professionalment assajos, funcions, que té una gira de 30 ciutats, estrenat
a París. Això és un exemple que haurien de prendre els d'aquí, eh?
Yeah.
Escolta'm, un espectacle com aquest que ja estigui subvencionat i ja estigui pagat, que el d'aquí ha d'anar a buscar la misèria.
No, però vull dir, clar, ha entrat en un altre país veient com funciona
tot el
sistema professional d'aquest país, com ja tenen programat durant tot un any totes les funcions que faran, com han estat assajant 3 mesos, vull dir, amb un contracte de treball boníssim, transports, hotel, vull dir, amb una consideració total. No és que facin res de milionaris, és que simplement fan el que dignifiquen el que és una professió que aquí està tan sota mínims,
no? Sí,
i en aquest sentit sí que considero que jo ja li dic, nena, para, perquè clar, has començat realment molt bé, no?
Jo i t'ho vull preguntar precisament perquè, com que jo he començat aquest problema dient que no parlaríem de política perquè és pecat, doncs m'agrada que expliquis això, perquè precisament és la demostració del que dic jo molt sovint. Quan abans comentàvem que no hi ha diners, jo sempre penso que diners n'hi ha molts, molts, sempre n'hi ha molts. El que passa és que hi ha de quina forma reparteixen,
sí,
aquests diners.
Mira.
I què és important per qui els ha de repartir? Aquest és el tema. Si es creuen o no es creuen de veritat el tema,
sí,
de la cultura.
Exacte. Fixa quin tema. Quan va passar tot el dels atemptats de París, perquè bueno, ara he explicat la part bona,
ja,
però després ja tota la...
Ell estava allà.
Sí, ha estrenat al Teatre Gerard Philippe de Saint-Denis. Doncs quan va passar això, al cap de 3 dies... el govern francès va fer una injecció de no sé quants milions de pessetes al teatre perquè no tanquessin els teatres. O sigui, el teatre considerat com un fet central de la cultura d'un país i de l'estratègia del país. O sigui, dir, ostres, ara ha passat això, de cop hi va haver uns dies amb una ocupació mitjana, o sigui, la meitat normalment, i el primer que fa l'estat francès és injectar diners dient, teniu aquests milions, sisplau, no tanqueu sales. Això aquí, amb aquesta rapidesa, i això és impensable
això,
perquè
impensable.
Aquí la cultura no forma part de l'eix vertebral del país, per ells en canvi sí que ho és, i aquí hi ha la gran diferència.
Ells ho han reforçat, nosaltres demanem que això passi aquí. Jo he volgut, com deia abans, que ho comentessis perquè, per exemple, per insistir molt en aquest tema. Pedra i Sang fa 15 edicions, com dic, esperem que continuï durant molts anys, que hi hagi aquestes renovacions, que puguis, Josep Maria, afegir aquestes coses puntuals. Aquest any ja veurem de què parlaràs, ja ens ho imaginem. No cal dir-ho, que l'abat viure continuï viu, tot i vegada que el matin, cada vegada que surt a l'escenari.
Jo ressuscito.
Que continuï viu, i
com l'Ave Fènix.
Al front de tot això, perquè per fer determinades coses fa falta que hi hagi un front. Algú que s'ho cregui també.
Correcte.
Algú que estiri.
Algú que s'ho cregui. I a veure si aconseguim que altres també s'ho creguin.
Sí, aquesta és la lluita. Els que ho fem ja ens ho creiem.
Vinga, Pedra i Sang, endavant.
Per molts anys.
I us esperem, el públic, tingueu la paciència i compreu.
el Pibes Pinheiro Brazilian Jazz, el que ha fet a la cafeteria del Teatre Auditori, ara mateix. I el dia 11, al Teatre Auditori també, però en aquest cas a dins del teatre, Sócrates, Juicio y Muerte de un Ciudadano de Mario Gas amb Josep Maria Pou. I el dia 13, diumenge, a les 12 i a les 6 de la tarda, Aladín, un musical genial en castellà. I el dimarts dia 15, a la Biblioteca de Vullpalleres, vinguts del que fórem. Restem el que són poemes, diferents autors, amb Òscar Intente, i jo us recomano una exposició, l'exposició Actrius Catalanes del Segle XX, al Palau Robert, fins al dia 28 de març. No us la perdeu.
Oi, sí, sí, sí.
L'ha vista?
Les meves amigues estimades.
Està fantàstica l'exposició. Magnífica.
Sí, una foto és fantàstica.
Llarguíssima, llarguíssima.
Sí. O que volen ser totes i encara no hi són.
Sí, però sobretot sí. Llarguíssima i cansada, perquè totes les reproduccions de vídeo estan a l'alçada, les de mirar dret. Però bé, què hi farem? Ens n'anem? Tornem el dijous que ve?
Ai, sí.
Tindrem molta feina el dijous que ve, i ja puc anunciar que tindrem un compositor, Jaume Torrent, una actriu, Mercè Arànega, un autor i a la vegada productor, Gerald Fanon. O sigui que fins dijous vinent.
Vinga, a reveure.
Argumentar com doçura uma cachaça de rolha e com olhar esquecido no encontro de céu e mar bem devagar ir sentindo a terra toda rodar é bom passar uma tarde em Itapuã
ao sol que há de Itapuã
ouvindo o mar Itapuã,
fala de amor Itapuã,
passar uma tarde Itapuã,
só que há de Itapuã,
ouvindo o mar de Itapuã,
fala de amor Itapuã.
Que a noite traz e o diz que macio que brota nos coqueirais
e nos espaços serenos sem ontem nem amanhã dormir nos braços morenos da lua de Itapuã é bom passar tarde em Itapuã
ao sol que há de Itapuã
ouvindo o mar de Itapuã
falar de amor Itapuã
passar uma tarde em Itapuã
ao sol que há de Itapuã.